Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'alcalde Josep Maria Vallès s'ha mostrat pessimista pel retorn del servei de gestió de DNI i passaports a Sant Cugat. L'Ajuntament lamenta que la delegació del govern espanyol no aprovi cap de les propostes que el consistori els ha ofert per ubicar la nova comissaria de la Policia Nacional i denuncien que fa gairebé mig any que el veïnat de Sant Cugat no pot renovar-se el DNI, per exemple, a la ciutat, després que el cos policial abandonés l'espai que feia servir per a aquests tràmits el passat agost. Tot i el pessimisme de Sant Cugat, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha mostrat aquest dimecres tota la voluntat que Sant Cugat tingui una seu nova per renovar el DNI en una conversa telefònica que ha mantingut amb el mateix alcalde posterior a la trobada amb la premsa. I Sant Cugat mantindrà la reducció del 50% del preu del bus urbà, tot i la caiguda de les bonificacions estatals al transport públic. L'Ajuntament havia d'assumir el 20% del cost fins al 30 de juny i el 30% de l'1 de juliol fins a acabar l'any, mentre que l'Estat cobria la part restant. Així, el govern espanyol ha concretat el final de la bonificació al transport públic, segons recull aquest dijous el butlletí oficial de l'Estat. Desapareix la rebaixa del 30% que porta l'executiu als abonaments de l'Autoritat del Transport Metropolità, però es conserva el 20% de descompte del Consorci. D'aquesta manera, la T usual passarà en un futur dels 22 a 35,2 euros i la T jove de 44 a 70,4 euros. Joan Planes Vila, fundador de l'empresa Sant Cugatenca Fluidra, ha mort aquest dijous a l'edat de 83 anys. Planes, que actualment era el president d'honor de la companyia, va crear el 1969 la multinacional de l'IBEX 35 especialitzada en equipament i solucions connectades al sector de la piscina i el wellness. El també president de la Fundació Fluidra va ser guardonat el passat octubre amb el Premi Secot a la Personalitat 2024 per la seva trajectòria professional. La vetlla de Plana serà al tanatori de Sant Cugat el dijous de 5 a 2 quarts de 9 i el divendres de 9 a 1. La cerimònia de comiat serà el dissabte a les 12 a l'església Sant Vicenç d'Estamariu. Marta Carrillo, coneguda a les xarxes socials com iMarta Travels, acumula 375.000 seguidors a Instagram i més de 350.000 a TikTok. Aquesta jove de 28 anys de Zarautz, al País Basc, fa un any i mig que viu a Sant Cugat i assegura sentir-se com a casa. Als seus vídeos, Marta Carrillo recomana plans de tota mena. I així que si no saps què fer un cap de setmana o necessites sorprendre una cita, només cal que entris al seu perfil.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:00 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 214 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Un
furt és, segons el diccionari, una acció delictiva consistent a apoderar-se, amb ànim de lucre, d'un bé moble d'altri contra la voluntat del propietari, sense violència o intimidació en les persones ni fent força en les coses forçades. Avui parlarem dels furts a la via pública, al Faves Comptades, i per fer-ho ens acompanya el Paco Bustos, és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria dels Mossos d'aquí de la ciutat de Sant Cugat. Paco, molt bon dia, ben tornat.
Bon dia.
Parlem dels furts, ens donareu eines per detectar si podem ser possibles víctimes i com hem de fer per estar al cas, perquè hi ha una part de responsabilitat personal, diguéssim, no? Per evitar almenys ser víctimes d'un furt. Tot i que fins que no se celebri la Junta de Seguretat Local no tindrem les dades de criminalitat de l'any passat, del 2024, ens podeu explicar una mica algun tipus de furt que es produeixi en la ciutat en el qual nosaltres puguem estar alerta per evitar-lo?
Doncs sí, encara que no tinguem les dades, no podem donar les dades, sí que podem parlar de que la ciutat de Sant Cugat del Vallès és una ciutat que no es produeixen molts delites d'aquest tipus i és una ciutat que podem parlar en nombre molt general que és bastant segura.
Però això sí, reflecteix també l'informe de la victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona que comentàvem ara abans de començar l'entrevista.
Per això hem de donar recomanacions perquè encara que és així sí que es produeixen delites d'aquest tipus en les nostres vies públiques i hem de donar algun tipus de consell. Sobretot és hem d'intentar evitar posar a exposició objectes de valor. Per exemple, el mòbil. Uh-huh. El mòbil, dotat de mòbil, i pues, no s'ha de deixar sobre la taula en un restaurant, un bar que estiguem, no s'ha de deixar el bolso amb una cadira i te'n vas al lavabo i ho deixes allà. O hem d'estar amb el bolso obert i estem comprant i, no, i ho tenim a l'esquena, no ho donem compte, o anem amb multitud de gent que es poden obrir, o gent que s'apropa i comença a tocar-nos. Uh-huh. No és, bueno, hem d'evitar aquestes coses.
Podem parlar de diferents mètodes. Moltes vegades, quan llegim els mitjans de comunicació, veiem en els titulars, no?, alguns tipus de mètodes que, de furs que es repeteixen. Poden ser, per exemple, els coneguts com la taca i la sembra. Ens pots posar algun exemple de com actuen els lladres en aquests casos, en l'atac i en la sembra, i així nosaltres ho tenim al cap i estem al cas en el cas que ens passi?
Bé, el mètode és, i en el tema de la delinqüència sí que va evolucionar en el tema d'internet i aquestes coses, però el que és el carrer són més o menys són els mateixos. Són els mateixos.
Gairebé de tota la vida.
Tota
no?
La vida, tota la vida. I consisteix en norma general és que n'hi ha una o dues persones que són els que fan l'acte delictiu, s'apropen a la víctima i d'alguna manera enreden per poder robar-li, sense que es doni compte, les seves pertinences, sigui la cartera, sigui el mòbil, etc. L'ataca molt senzill, hi ha una persona que taca i el que sigui la camisa, la blusa, el jersei o
per
la
exemple,
jaqueta...
Per exemple, no sé, que porti un got amb cafè...
Amb cafè,
o...
amb ketchup, el que sigui. Mm-hmm. Diu, ui, t'ha atacat, anem a ajudar-te a netejar-lo. Uh-huh. I la netegen bé. Perquè hi ha una o dues persones que estan distraient, estan parlant, estan dient, oh, mira, s'ha atacat aquí, què ha passat, l'ha caigut, i li buiden el que és la butxaca, li treuen el mòbil, la cartera, el que puguin.
Sempre hi ha còmplice.
Sempre n'hi ha una persona sola que actuï, pot ser, però ja a prop hi ha una altra que és la que l'ajuda. Per exemple, en el tema de la sembra, el que fan és estàs, vas al cotxe, acabes de comprar i deixes el bolso i perquè vas a carregar les coses que has comprat al darrere, hi ha una persona que llança unes monedes al terra, per això ho diuen el tema de sembra, la llança i diu, ui, se l'ha caigut això, jo l'ajudo jo a recollir. I aquesta persona distreu amb el tema de recollir, mentre que hi ha una altra, que és el que obre la porta del copilot per agafar el bolso, o on estigui el bolso, si ho té el carro o el que sigui, per agafar el bolso i robar el bolso, o robar la cartera, o robar el portàtil que tingui el cotxe, o el que sigui, hi ha una altra còmplice. Amb això n'hi ha moltes diferències, no? Hi ha gent que va amb un plano de la ciutat i diu, perdona, per anar al monestir és que ara mateix no sé on està, i l'estàs explicant cap a anar al monestir i per darrere hi ha una altra persona que t'obre el cotxe, t'agafa el bolso, que t'agafa la cartera, etc.
Aquesta és tècnica de distracció i amb un còmplice que serà el que ens estarà fotent la cartera, el mòbil o el que portem a sobre, no?
Exacte, és això el que més s'utilitza.
De fet, en els aparcaments d'alguns supermercats ja alerten de fer-nos responsable de les nostres pertinences, no?
Sí, nosaltres hem fet una campanya a tots els pàrquings d'aquí de la nostra ciutat i també del centre comercial, també del seu pàrquing, amb cartells i tot, i hem parlat amb els propietaris perquè intentar evitar que la gent es deixi pres al cotxe, perquè poden obrir-lo ni una jaqueta, ni una bossa, ni una maleta, encara que sigui la maleta escolar del seu fill.
No deixem perquè, res a la vista.
Perquè la gent no sap, el lladre no sap el que pot haver-hi. Si la jaqueta no té cap cartera ni res, és trancan el vidre, obren la porta per poder agafar-lo i robar. Això s'ha de tenir cura. Quan deixen les coses al cotxe, han de tenir molta cura. I quan algú ve amb un tipus d'aquest tècnica, l'han donat un cop al retrovisor, l'ataca, la sembra, qualsevol altra cosa. Demanant informació amb un plano, el que sigui. S'ha de...
Un punt d'alerta.
Sí, han d'estar, ui, cuidado, que pot ser que no, que pot ser casualitat.
Clar, no cal que siguin desagradables,
No. Però han d'agafar les nostres pertinences, tenir a la mà i dir-li la indicació que sigui, que no s'apropi mai la persona a tu, físicament, i controlar les teves pertinences. Amb això ja n'hi ha prou.
Ara que parlaves, que no se'ns acostin massa, no? Al final, una persona que no coneixem normalment no ens ve a tocar gaire. Hi ha una altra tècnica o metodologia, diguéssim, que és el de la mimosa.
Sí.
En què consisteix, Paco?
Nosaltres diem la mimosa perquè som, normalment, són dones que, encara que el seu còmplice està en un vehicle preparat per emportar-se aquesta persona, que s'apropa, i la víctima només són gent gran. Uh-huh. I van a dir-li, ui, com sembla vostè a la meva mare? És que s'assembla molt, eh? Oh, és que li puc donar dos petons? Oh, és que li puc... Llavors s'apropen, toquen...
Fan una abraçadeta.
Acaricien, fan una abraçada, fan el petó, el que sigui, i és per treure la cadena, el rellotge, la pulsera, el mòbil, la neteja, molt bé. Són molt professionals, molt bons professionals. N'hi ha altres que s'apropen dient, no que s'assembla a la seva mare o al seu pare, sinó que estan buscant feina, que estan malament, ai, gràcies per atendre, gràcies, intenten tocar, agafar les mans, i fan altres tècniques també, però la idea sempre és la mateixa, és apropar-se i tocar. Amb això, clar que la gent es pot apropar i preguntar el que sigui, però mantindre sempre la distància. A més, tenint l'exemple del que va passar en aquest país, el tema del Covid, doncs la distància aquesta vital, doncs hem de tindre vista. Ningú ens ha de tocar, i menys gent desconeguda, no? Allò de, no toquis.
No
cal. Mantingui la distància, i què volia? I què em volia preguntar? I què? Li diu el que sigui i ja està. Perquè a ells sí que és amb el contacte. És tocant el que fan, i les mimoses, serien mimoses, s'apropen massa, i llavors hem d'intentar evitar-ho, i això sí que evitar que passa en algun cas.
En els casos dels menors, entenc, Paco, que no deu ser molt habitual als furs, perquè bàsicament normalment porten menys objectes de valor a sobre, a part del telèfon mòbil, però els hi podem donar algun consell perquè estiguin al cas, que a vegades amb la joventut i les hormones anem un xic més despistats.
Doncs sí, els joves és igual que els adults, han de tindre sempre cura de la bossa que portin, de la motxilla, el que sigui, del mòbil, han de tindre molta cura, més quan van a llocs on hi ha més gent.
Aglomeracions.
Aglomeracions, botigues, el mercat setmanal o el que sigui. Han de tindre molta cura. Els joves van molt també en distret, el tema d'anar a ballar a zones de ball, com discoteques o bar musicals, doncs hi ha molt més apropament, llavors han d'evitar de no portar el mòbil a la butxaca de darrere, i aquestes coses que és molt fàcil robar-los. Això han de tenir cura.
Tots hem de prendre atenció. Com han evolucionat aquest tipus de furs amb els anys? Em deies que no s'han sofisticat gaire,
No
són com el ciberatacs, el ciberestafes.
L'altre és més fàcil anar evolucionant amb el mitjà de audiovisuals que tenim i la intel·ligència artificial, etc. Però a nivell del fur al carrer, no. El que passa és que hem de saber que ells són molt professionals, es dediquen a això, és com un fuster, és un bon professional perquè treballa tota la vida a la fusta i sap com fer el que sigui. Doncs ell també. Es dediquen a això, saben fer-lo i van evolucionant en aquest sentit de que cada vegada és millor. De que ho tens guardat en una butxaca que tens al costat i sembla que aquí no podran obrir-lo, doncs t'ho tallaran amb un cúter i t'ho trauran. O sigui, has de tenir molta cura de com ho fan, però l'evolució és mínima, perquè fan el mateix. Igual que les estafes que fan del tocomocho, que deia, encara continuen fent-la. Ja és molt anecdòtic com passa, però encara passa.
Encara
o sigui,
existeix.
Són coses que quan jo era petit ho vam veure a la televisió en una pel·lícula i en blanc i negre, i encara, avui dia, encara es fa, no?
Com han evolucionat aquest tipus de furs? Creixen, baixen, es mantenen estables amb els anys?
Es mantenen bastant estable. Nosaltres, és veritat que nosaltres estem fent un esforç molt important de prevenció, de formació a la gent gran, explicant-li a les cases de gent gran, a les residències que surten, perquè evitin el fet de les mimoses, que deien, també tenint els nostres agents de paisà que estan envoltant de llocs que normalment són on hi ha botigues, on hi ha el centre comercial o hi ha centres d'interès, com per exemple el camp de golf al voltant, doncs tenint, que fan passades i controlant tipologia de persones que poden fer aquest tipus de robatoris i s'apropen per intentar evitar-ho. Però no podem dir ni que han baixat, sempre serà percentualment molt, molt poca cosa aquest canvi.
Els espais més habituals on podem patir aquest tipus de fur, entenc que són els espais on hi ha més aglomeracions, per tant se'ns poden acostar amb més normalitat les persones. Ens pots posar un exemple una mica a Sant Cugat, sí, tot i que durant la conversa hi han anat
sortint? Mira, és el centre comercial, per què? Perquè hi ha botigues, hi ha molta gent, etc. Hi ha els pàrquings, també pot passar els pàrquings de supermercats grans, uh-huh, no? Que n'hi ha aquí a la ciutat, i també a l'eix important que hi ha moltes botigues a altres carrers, que també pot passar, però sobretot on hi ha moltes, una al costat de l'altre, que és el carrer Rossinyol, Santa Maria, per exemple, són els carrers que hi ha molt moviment de persones i pot apropar, i aquí, bueno, es poden produir algun fet, de fet es produeixen, i el mercat setmanal que fan a la via pública, aquí també, perquè a més un està distret a el que estan dient de l'oferiment de la prenda que volen comprar o no, i estan mirant cap endavant i darrere s'apropa gent que vol també mirar i no sap si són persones que volen comprar o persones que estan intentant buidar la cartera.
I des dels Mossos com treballeu per prevenir aquest tipus de delicte?
Bueno, hem fet una mica de tot. Hem fet campanyes, hem fet una campanya als mercats.
Heu parlat, no?, dels supermercats, per exemple, pues als casals de gent gran.
I també als mercats municipals van estar també amb plafons explicant el tipus de furs que es poden produir, com poden evitar-lo, i parlar a la gent directament. Hem fet el que hem comentat abans, els pàrquings, hem posat cartells i hem fet explicacions, anem als casals de gent gran, com hem comentat, intentant fer una mica de prevenció. L'altra és ja presència policial, o sigui, fent tant de paisà perquè els dolents no es vegin, uh-huh, i poder detectar uns certs moviments o gent que fa coses no adequades, i també d'uniforme també estem per la zona perquè hi hagi presència, perquè això
és evitar,
és dissuasori. També ho fem en moments concrets, en lloc molt concret, per exemple, quan hi ha el mercat, a la via pública, doncs estem al mercat fent passejades. Però, per exemple, quan els furs que es poden produir és als caixers automàtics que hi ha a la via pública, uh-huh, doncs aquí també, sobretot quan la gent gran cobra les pensions,
que
estem més al tanto, que parlem amb les entitats prèviament perquè la gent de l'entitat estigui al tanto de que venen persones grans a treure diners, i nosaltres estem per fora donant voltes i controlant, inclús patrullatge a peu per intentar donar aquesta seguretat.
I si malauradament veiem que algú està sent víctima d'un d'aquests tipus de fur, o creiem que nosaltres ens l'estan fent, com hem d'actuar?
Com és en el moment? Perquè si fos un altre tipus de delicte, podia dir, bueno, pues que truca al 112, ja anirien, i jo, clar, si és en aquest moment, el lladre robarà, sortirà corrent, i serà difícil després a millor trobar-lo, no? Perquè ha agafat un cotxe i ha marxat ja de la ciutat. Doncs el millor és cridar. Cridar, dir, ei, què fa, que no? Perquè deixarà de fer-ho i marxarà, perquè ells saben que una cosa és fer un fur que no es dona compte, que s'emporta alguna cosa sense que l'altre se dona compte de la víctima, i una altra cosa és enfrontar-se, emprentar, llavors és una agressió, seria un robatori violent. I com les penes canvien, els ho saben i no ho fan, el que fan és sortir corrent. És important que es quedin una mica en com són aquestes persones, com van vestides, etcètera, com són, els rasgos que tinguin, el cabell, de quin color, si ho tenen llarg, curt, si tenen tatuatge, etc, per poder donar, a l'hora que fan això...
Una descripció acurada, no?
Exacte, trucar al 112 per donar aquesta descripció acurada, perquè nosaltres puguem detectar aquesta persona, si es queda a la nostra ciutat, doncs poder identificar-la i que, bueno, i que actuen en conseqüència.
I és útil per als Mossos d'Esquadra que presentem denúncia, fins i tot si no han aconseguit robar-nos?
És molt útil que ens donin aquesta informació, perquè nosaltres hem de saber què s'està produint, perquè si al final perquè el ciutadà ha estat alerta, han cridat, no ha robat, aquest si no avisa, si aquest ciutadà no avisa al 112, no es truquen a Mossos, no ho sabrem i actuarà amb una altra persona, si no amb una altra persona. Encara si s'avisen, nosaltres ja anirem amb els efectius necessaris per poder intentar interceptar aquestes persones.
Paco, em sembla que hem repassat tot aquest tipus de furs i ens has donat totes les eines i consells perquè estiguem alerta i en el cas que tinguem mala sort i es produeixi, doncs, a presentar aquesta denúncia i alertar, doncs, perquè estigueu al cas i que no es pugui, que no es repeteixi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem d'aquí 4 setmanes amb més temes.
Vale, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Quin plaer escoltar aquesta sintonia. Ja sabeu que sent divendres i escoltant aquesta música, avui toca parlar de cinema. Parlarem de les pel·lícules que s'estrenen als cinemes de Sant Cugat i també a les sales de Yelmo, al centre comercial. A més, ho rematarem, com és habitual, amb les recomanacions de collita pròpia perquè gaudiu des del sofà de casa vostra de sèries, de documentals, de pel·lícules, és a dir, totes aquelles propostes que podeu trobar a les plataformes. I per fer-ho, com sempre, ens acompanya l'Alba Triador, que ens farà 5 cèntims de les estrenes de la setmana. Molt bon dia, Alba.
Bon dia, Carme.
Marc Castro, que repeteix perquè li ha agradat, no ha volgut esperar-se al setembre, ha dit no, jo us he d'explicar una sèrie que tenia pendent.
Exacte, després en parlem, molt bon dia.
Quina és?
Jo nunca.
Es va quedar pendent la setmana passada, vam dir que per fer-ho ràpid i malament no valia la pena,
i que convidàvem
no,
a la mare aquest divendres.
No, 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 presses, no, per què? Vinga. Cinema, quines són les propostes per aquest cap de setmana?
Doncs mira, una cartellera que aquesta setmana arribarà a Sant Cugat amb tres noves pel·lícules. Possiblement la més esperada de totes, i a més ara que ja sabem les nominacions als Òscar, és The Brutalist. S'estrena, de fet, a les dues sales de la ciutat. És l'única estrena, de fet, que estrenen als cinemes a Sant Cugat. I Yelmo, a part d'aquesta, també estrenarà Mala Influència i una cinta d'animació que es diu Flow, un mundo que salvar, que té bona pinta, també us ho diré.
Home, el títol ja ho diu tot, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Una mica l'Arca de Noé en versió gat, però us en dono més detalls després, si us sembla. Comencem amb The Brutalist, que es perfila com a favorita als Oscars d'enguany. Ho fa puntalada, de fet, ja va triomfar als Globus d'Or, va guanyar el millor premi, la millor pel·lícula dramàtica, la millor direcció per Brady Corbett, el millor actor principal de drama per Adrien Brody, i ha estat multinominada als BAFTA, també ha guanyat un Lleó d'Or a la millor direcció. Els últims dies, però, hi ha hagut força polèmica al voltant d'aquesta pel·lícula, ja que ha fet servir la intel·ligència artificial generativa en algunes escenes. El més polèmic de tot ha estat que fins i tot, i així ho ha confessat un dels productors, l'han utilitzat per manipular la interpretació de l'Adrien Brody. Han fet servir un software que es diu ReSpeecher, que serveix per canviar la veu de, en aquest cas, dels actors. I és que l'Adrien Brody, ara us explicaré la sinopsis, però es posa a la pell d'un arquitecte que és hongarès. Adrien Brody no és hongarès, i per tant, quan parla en hongarès, la seva dicció i la seva interpretació en aquell idioma no era perfecta. Què passava? Que un dels productors sí és hongarès i no li acabava de quadrar. I han decidit, precisament a través de la veu del productor, a través de la seva dicció per entendre'ns, fer servir el ReSpeecher, que és aquest software d'intel·ligència artificial generativa que manipula les veus, i millorar
la
dicció i les paraules, però clar, això canvia una interpretació en un actor que estarà nominat. Per tant, si clar, realment allò que sentim sí, no és realment
no
ell i li estem nominant a un premi al millor actor... Bueno, hi ha sobre la taula una mica l'ús de la intel·ligència artificial en el cinema. No és la primera vegada,
la pregunta,
no és l'última.
Potser la pregunta és, cal? Cal filar tan prim? Cal que fem servir doncs, la intel·ligència artificial per fer aquesta, diríem que, adaptació?
Clar, hi ha de tot, no? Hi ha opinions per tot.
No crec que sigui tan greu.
És una eina, s'ha fet servir per altres coses, com és per
generar
escenes o dissenys.
Però precisament, si no és tan greu, no cal fer-ho, no?
Si li millora la dicció... Clar.
Però si et
però
desquadra,
no és la seva interpretació,
però desquadra,
no?
Clar,
la interpretació
real.
Sí.
Clar, però la interpretació, no? És el moviment, és, veus, ja tenim debat aquí.
Vinga, ara li poden donar l'Òscar a la interpretació, però no a la veu.
Clar, com que jo veig les pel·lícules totes doblades, el castellà, ja, doncs, no em sembla tan...
No et sembla tan greu.
No, no em sembla tan greu perquè jo les interpretacions reals tampoc les veig més enllà del veure com es mou el personatge i la seva cara i el seu moviment. Vull dir que la seva veu original no l'has escoltat mai gairebé de ningú.
Clar, jo ho miro tot doblat.
Llavors no...
Per tant, sí, si em molesta. Hi ha una altra polèmica sobre aquesta pel·lícula, que aquí potser estarem d'acord, però us faré la reflexió que ha fet el director. La pel·lícula dura 3 hores i 35 minuts.
Això sí que no cal.
Sembla Lawrence d'Aràbia.
L'altre dia en parlàvem, que ja n'hi havia prou, però us diré que el director ha fet una reflexió que comparteixo i no comparteixo, però que almenys m'ha fet pensar. I ha dit, a vegades no ens preguntem per què els llibres tenen 500 pàgines i no 100. Val, te la compro. Però amb un llibre me'l llegeixo en diferents dies i plego i el reprenc. Una pel·lícula, crec que l'ideal és mirar-la de dalt a baix. No,
no, però li poses l'estop, t'aixeques al cap d'hora i mitja...
Sí, però cinema al cinema ho podem fer.
Te'n vas a la... Bueno, quan estigui a les plataformes.
No, clar, volem que la gent vagi al cinema, però, hòstia, estar-se amb el cul assegut 3:35...
Ara que dius això, i jo he dit Lawrence d'Aràbia, jo recordo haver vist Lawrence d'Aràbia al cinema en mitja part.
Sí, que n'hi havia.
Clar.
Sí que n'hi havia.
Titanic, també.
Jo Titanic la vaig veure seguida, però una del Brad Pitt...
Escolta, doncs... Solució.
Escolta, mitja part al cinema.
Un descans. No? Un descans.
Sí. En fan.
A l'òpera, al teatre, cert.
Clar.
Descans, mira, 15 minuts d'estirar cames i tornem-hi.
Clar.
Recuperem el descans al cinema. Hi ha solucions per tot. Va, que m'enrotllo més que una persiana i no avancem. Sentim el tràiler de Brutalist i us dic una mica de què va la cosa.
Primo. Elizabeth está viva. Son suyos, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Todos?
Sí.
Ambientada a l'Europa de mitjans del segle XX, la pel·lícula explica la història del visionari arquitecte Laszlo Toth, que és l'Adrien Brody, que està fugint de l'Europa de la postguerra i que arriba als Estats Units per reconstruir la seva vida, la seva obra i també el matrimoni amb la seva dona després d'haver-se hagut de separar durant la guerra pels canvis de fronteres i de règims. Tot sol, i en un país desconegut, el protagonista s'estalveix a Pensilvània, on un ric empresari industrial, el Harrison Lee Van Buren, reconeix el seu talent. Però què passa? Que acariciar el poder i forjar un llegat doncs té el seu preu. El repartiment de la pel·lícula compta, com dèiem, amb l'Adrien Brody, també amb la Felicity Jones, que fa el paper de la seva dona, i en Guy Pearce. Bé, ja us dic... Té pintassa pels Òscar. Jo m'esperaré que arribi a les plataformes si és que no fan aquesta mitja part que apuntava la mare als cinemes, perquè a mi se'm fa llarg 3 hores i mitja asseguda a les butaques del cinema, la veritat.
I altres crítiques que no siguin aquests reconeixements que hi ha recollit?
De moment ara hi ha bronca, o sigui, l'actualitat ara és la bronca per l'ús de la intel·ligència artificial i tots aquells que l'havien titllat d'obra mestra fins ara, que havia passat, molta crítica deia que era la pel·lícula de l'any, que era meravellosa i esplèndida.
Perquè doncs... s'ha pogut a posteriori.
Sí, s'ha descobert el pastís.
Clar, això és lleig.
La guerra dels Oscars.
S'ha admès, ho han admès que l'han utilitzat, però bueno, entenc que no es va... Quan van fer la presentació de la pel·lícula no van dir, escolteu, que hem fet servir la IA, s'ha vist més endavant i a la gent, doncs, els crítics no se'ls hi ha posat massa bé. Seguim amb més pel·lícules. Sí. Aquestes ja a les sales de Yelmo. Parlem de Mala Influència. És una pel·li, jo diria, més adreçada a un públic juvenil. Parla de la Chloe Wallace, que és la directora d'Un Cuento Perfecto, que ha dirigit i codirigit la pel·li al costat de la Diana Muro. La cinta porta al cinema una història d'amor juvenil, per això us deia un públic més aviat juvenil. És l'adaptació d'una webnovel·la de Wattpad, del mateix nom que ha escrit una autora valenciana anònima, que ho ha patat molt, és coneguda ella com a Teen Spirit, i que ha arrasat a internet amb 44 milions de lectures i que va passar al format físic, de fet, l'any 2021, de mà de l'editorial Penguin Random House. Escoltem una mica el tràiler i us dic de què va la trama.
Eros, esta es mi hija Riz. Vas a asegurarte de que no le pase nada y a cuidar de ella.
No me puedo creer que hayas contratado a un guardaespaldas.
La Reed Russell gaudeix d'una vida perfecta fins que tot es complica quan comença a rebre amenaces anònimes. És aquesta noia que sentíem. El seu pare, el Bruce, ha de buscar una feina per un jove criminal, que es diu Eros Douglas, i li encarrega justament doncs, que protegeixi la seva filla, que li faci això de guardaespaldas que ella deia ara. Tots dos venen de mons doncs, absolutament diferents, ja us imagineu, un criminal i una pija, per entendre'ns.
I ja veiem com acaba.
Però quan estan junts, doncs hi ha aquí una química especial. Bé, sí, la pel·lícula està protagonitzada per l'Elea Rochera, l'Alberto Olmo i l'Enrique Arce. Crec que té el seu espai en un públic general. De fet, a mi em va fer pensar una mica en la pel·li d'Atxe que va catapultar la fama a Mario Casas. I, de fet, hi ha un gag que és en el mateix tràiler que ella li diu, tu què te creus que eres Atxe? Que ja juga una mica amb això. Al final és una creadora valenciana, una picada d'ullet a la sèrie. Bé, pot ser entretinguda per a qui li interessin aquest tipus d'històries sense pena ni glòria. No
és espanyola, però tots són noms així.
Els noms no són espanyols.
Com americans.
Jo, al principi, bueno, buscava el tràiler i pensava que m'havia equivocat perquè em sortia la pel·li espanyola i jo pensava, no, o sigui, que no hi ha cap Russell, ni hi ha cap Bruce, ni hi ha cap Eros.
Bueno, és una qüestió de màrqueting, no?, per facilitar la...
Però al final, sí, sí.
Des de Rita, saps?
Sí,
suposo. I Benito. Pues.
Quina mania, d'anar a buscar fora.
Sembla que
total,
sigui
si no cal.
Més sexy que diuen això.
Sí, sí.
Els altres noms. Bé, doncs mira, una pel·lícula per un altre públic i que no és tan llarga. I una altra proposta que arriba a Yelmo també és el film premiat d'animació que es diu Flow Mundo que Salvar. És una producció dirigida per Jens Givalodis i que va guanyar el Globus d'Or a la millor pel·lícula d'animació i, de fet, va ser per a la seleccionada a l'Oscar com a millor pel·lícula internacional per Letònia, tot i que és una coproducció de Letònia, França i Bèlgica. Molts parlen d'una de les pel·lícules d'animació de l'any, s'allunya molt de les pel·lícules que tenim al cap de Disney i de Pixar, i jo la definiria com una emotiva odissea animal que a mi em recorda una mica a l'Arca de Noé. Sentim-la.
Thank you.
He dit sentim-la, però l'únic que sentirem és ambientació i música, perquè és una pel·lícula sense diàleg. No sé si us en recordeu Spirit, una pel·lícula d'un cavall salvatge, que també era d'animació molt bonica i que tampoc hi havia diàleg.
Però després van fer la sèrie i sí que en té.
Ah, mira, jo aquí no l'havia vist, m'havia quedat amb...
Es fa estrany, eh?
Amb la peli.
Es fa estrany perquè, clar, això és llargmetratge.
És un llargmetratge, és d'animació, jo diria que és per tots els públics, perquè parla dels problemes de la nostra societat, es situa en un entorn, us ho llegiré perquè si no me n'aniré, explica la història d'un gat que es desperta en un món cobert d'aigua sense presència humana. De fet, l'aigua ha anat pujant una mica el que ens està passant amb el canvi climàtic i arriba a un punt doncs, que puja tant que s'acaben els humans i ell es troba allà al mig. Què ha de fer? Doncs ha de buscar refugi, s'ha d'adaptar a aquest nou món i ho fa en un vaixell acompanyat d'altres animals que no són de la seva espècie. Tot i que hi té bona relació, bé, doncs a vegades doncs és això de la convivència, no?, que un no s'acaba d'entendre. Tots junts hauran de superar aquestes diferències i adaptar-se al nou món que els ha tocat viure. A mi em recordo una mica a l'Arca de Noé, perquè és un vaixell, són molts animals, és una convivència a alta mar, per entendre'ns, però crec que ens fa reflexionar una mica de la situació actual del món i dels reptes que tenim endavant com a societat, amb un format que és l'animació una mica bucòlic, però que crec que en podem treure algun aprenentatge. No sé si pels nens es fa pesada per la qüestió de no tenir diàleg, tot i que les imatges són molt boniques, dependrà, suposo, dels interessos de cada criatura.
Mira, com a mínim per descansar una mica la ment, no?, del soroll.
Sí.
Sí que... És un exercici.
Sí,
un
exercici. I tant.
S'acaben les estrenes, però no s'acaba la secció.
Ah, no.
No, perquè ens quedava pendent Jo Nunca.
La Mar, vinga.
Doncs va quedar pendent Jo Nunca, és la sèrie que us vull recomanar avui. És una sèrie que té 4 temporades i cada temporada està composta per 10 capítols i són així.
Mamá, que estoy durmiendo.
Yo no te veo dormida.
¿Qué haces aquí?
Pues lo que te dije que haría. Vengo para acostarme contigo.
Ja veieu que...
L'han pillat.
Això va de sexe, sobretot adolescent. És una sèrie recomanada a partir de 12 anys, però que també es pot veure amb criatures més petites, tot i que, com sempre dic, donant el pausa i explicant les coses. Tracten temes com l'amistat, les relacions familiars, però també es parla molt de racisme, de feminisme, i sobretot, com ja sentíem al principi, de sexe adolescent. És la història de... una noia que es diu Debbie, que té uns 16 anys, a la sèrie està a Netflix, per cert, i aquesta noia, la Debbie, és d'origen indi i viu a Califòrnia. No ha nascut als Estats Units, és vinguda de petita, i la protagonitza l'actriu canadenca Maitreya, aviam si ho dic bé, Ramakrishnan. I com a curiositat, el narrador en veu en off, de tota la versió original en anglès, és l'extenista John McEnroe.
Perquè... És un home, no és ella mateixa,
no.
Diguéssim.
És un home i és en John McEnroe.
Vaja.
Que
té...
perquè té relació ella amb el món del tennis.
D'acord. Ah.
La Debbie comença la sèrie passant per un trauma. Quan en una actuació seva, d'ARPA, el seu pare ha mort d'un atac de cor. No us faig cap spoiler perquè passa el primer capítol, gairebé al principi total de la
sèrie,
el
punt de partida. No? Desencadenant.
I ella, que és una nena de matrícula de l'honor a l'institut, vol canviar una mica el seu estatus social després d'aquell trauma i ser una mica més popular, com s'entén en aquest món adolescent i yanqui. Durant la sèrie es relata la història d'un adolescent que està en la cerca d'aquesta seva pròpia identitat, viscuda també des del punt de vista d'una primera generació índia als Estats Units, i les complexitats amb les que es troben tant personals com familiars. I es reflexiona sobretot sobre les tradicions, els estereotips, la discriminació, el dol, el desenvolupament sexual, l'herència familiar, l'amistat... És una sèrie que és una comèdia. És una sèrie que rius molt.
Des de l'humor.
La Debbie és una noia molt divertida, molt egoista.
Bueno, crec que és intrínsec una mica a la infantesa i l'adolescència, no? Una mica l'egoisme.
Que té moltes ganes de descobrir-se i de desenvolupar-se. És una nena molt intel·ligent. I bé, té parts molt divertides. La veritat és que té parts molt divertides. El guió, com deien, també és molt delirant i realment molt recomanable, tot i ser una sèrie absolutament teenager.
Però pots, tu pots passar bé també sent adult.
Sí, jo l'he vista com adulta i...
A mi el que em fa gràcia és que quan ja d'entrada planteges és una sèrie com per adolescents que s'ha d'aprofitar per incloure i tocar tots els temes, saps? Vull dir que...
Potser està bé sense fer-lo tòpics, no? Des... No? No ho sé.
Aquí però no és molt tòpica, veig...
No?
No,
per fugir una mica dels estereotips.
És el que passa, que jo crec que la història índia potser no és tan tocada en el món actual. I llavors, clar, potser hem parlat molt de racisme a partir dels afroamericans,
sí,
però no hem parlat molt de racisme a partir d'una família hindú.
Uh-huh. O asiàtica.
Llavors és diferent en aquest cas. I té la seva gràcia perquè, clar, és actual i és una primera generació arribada actualment. No és una noia nascuda a Califòrnia, sinó que els seus pares, que són persones desenvolupades acadèmicament i professionalment, van a viure actualment als Estats Units, doncs que són enginyers
els
i expats, metges.
No? Sí, són,
sí. I llavors la seva filla arriba als Estats Units amb 5 anys. Però, clar, és una família tradicionalment índia.
Mm-hmm. El xoc cultural, no?
Però llavors, clar, això, aquella nena ha d'evolucionar d'altra manera.
Creus que també és una sèrie que pot ajudar els pares i mares d'adolescents a connectar d'alguna manera amb allò que estan passant els seus fills i filles?
Absolutament. Jo, que tinc una criatura preadolescent a casa, gairebé de 12 anys, es tracten temes sobretot sexuals que es faran certa gràcia i que, home, veus des de la part adulta, veus la manera una mica de relacionar-se que tenen ara els adolescents amb aquestes qüestions i des d'un punt de vista poc sòrdid, per exemple, uh-huh, perquè Eufòria, que és una sèrie
sí,
molt recomanable també a la Zendaya, clar, com a adulta... te la mires i penses, ostres, Déu-n'hi-do el món adolescent que es trobarà el meu fill, no? Uh-huh. Que no és exactament el real, però és una part. No? Aquest és una part del molt més realista, més del que...
Més divers,
i...
No des de tota la tragèdia.
No és des de la tragèdia, és des de la realitat, de la vida, que pues, els nanos fan sexe, tenen inquietuds...
Experimenten i és el que toca,
amb,
no?
Amb les drogues, o sigui, és el món que els envolta, però des d'una altra perspectiva. Mm.
Clar, és que a vegades, no ho sé, perquè jo no tinc fills i menys adolescents, però quan em poso el paper de les persones que tenen criatures en aquesta edat, penses una mica en la teva adolescència, però és que carai, d'això ja fa 30 anys, és que les coses canvien.
Per tant,
el que tu et funcionava, com tu et relacionava, no li servirà als teus fills. Per tant, no sé si potser és una manera de posar-te en el seu lloc en la mesura que
es pugui fer. Però es parla també coses com molt... que ens serveixen per ara, que sobre l'autoestima, per exemple, de l'adolescència, que crec que també està molt interessant.
I tant. Sí, sí. Bé, doncs ho deixem aquí. Fins aquí el repàs a la cartellera i a les sèries. Gràcies, Marc. Gràcies, Alba.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Sí.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Frenskis Sant Cugat patrocina aquest espai.
Tram final del Faves Comptades de divendres i, com podeu comprovar per aquesta sintonia, els últims minuts del programa els dediquem a repassar l'actualitat del cor amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Molt bon dia, noies.
Molt bon dia.
Bon dia.
Què, porteu cosa fresca, eh? Perquè doncs, ja veig sí. que aquí estàveu fent una mica de safreig.
I abans tant, sí. d'entrar... Aquí prepares un guió i de cop i volta...
Ho has de canviar, has de fer anotacions a bolígraf perquè ja no et dona temps d'imprimir
ja,
i has d'entrar així. Escolta, ha entrat la Cuca per la porta emocionada per un moment a la televisiu que es va donar ahir al vespre amb Alejandro Sanz com a convidat a l'Hormiguero. A veure, explica'ns, Cuca, perquè m'ho estaves explicant aquí emocionada. Home. A la Carme també. Però no ho heu vist?
Home, Cristina.
No l'hem vist.
Ai, Cristina, jo ja estic ja fatal, eh?
Eva.
Eva, bon dia.
Bon dia.
Estic una mica
està atabalada,
així.
Està atabalada.
És que vinc atabalada. Venia amb el cap de que això s'ha d'explicar. Ahir l'Alejandro Sanz va fer un momentazo televisiu a l'Hormiguero. O sigui, va saber l'entrevista amb el Broncano que la farà la setmana que ve. Increïble. O sigui, això ja és lo más. Doncs va passar que l'Alejandro Sanz va dir al Pablo Motos, li va explicar, diu, els dos, tant Broncano com tu, sou amics meus, vull que us reconcilieu. Llavors aquí el Pablo Motos estava una mica a la defensiva, no? Dient, jo no m'he barallat amb ningú. Bueno, li
Qué
va
guai.
Fer escriure una carta per donar-li la setmana que ve de regal al Broncano.
Ah?
Sí. Momentazo. Hi ha interacció ja entre la primera i Antena 3. Això ja és brutal. I al final de la conversa li va dir, li va preguntar si jugava a tennis o a pàdel. I el Pablo Motos va contestar que no jugava res. Llavors l'Alejandro Sanz li va dir, ara entenc perquè no tens amics. O sigui, va ser molt recomanable, de veritat, eh? Va generar amb 50 segons molt contingut.
No, estava bé perquè, clar, com que la Cuca m'ho ha explicat, doncs m'ho he mirat ara en un moment a les xarxes socials que ja està penjat el tall.
L'Alejandro
Sanz? Pues exactament el dia no ho sé, perquè saps que a la Revuelta no diuen, no anuncien els convidats. Però, bueno, ha dit que anava, o sigui que...
Clar, és que a mi em passa de vegades Carme... que... Perdona, eh? És que a mi em passa que de vegades començo a veure i, depenent una mica com va, ja he vist una estona, doncs ja canvio, saps?
Clar, tu vas fent com
sí,
es diu zapping, no?
Sí, però no, però deixo de veure la Revuelta per veure una altra cosa que no té res
vale.
a veure.
No,
no és que me'n vaig a veure el Motos, no.
Ah, jo me'n vaig al Motos i, i vaig comparant.
No,
així,
no.
Sí, em encanta,
no, em fa
això.
Molta mandra.
Sí?
Sí.
Bueno.
Ja fa temps, eh?
Escolteu, arrenquem amb la tertúlia del cor i ho fem amb una bona notícia perquè la filla d'Anabel Pantoja ha sortit de l'UCI, ja està a planta. Després de 15 dies doncs, d'aquest tall al cor a la família Pantoja, doncs la bebè d'Anabel Pantoja, que recordem és la neboda de la cantant Isabel Pantoja, doncs ja està a planta, ja està fora de l'UCI i ja fa 4 dies que Anabel Pantoja es va pronunciar per primera vegada des de l'ingrés de la petita a través d'Instagram amb una publicació que arrencava ja amb el més important, que deia que Alma está bien gracias a Dios. És a dir, dins de la gravetat, la nena anava evolucionant favorablement. I important, en aquesta publicació també demanava respecte i intimitat per la família per entrar i sortir més tranquil·lament de l'hospital, perquè sí que és veritat que aquests primers 15 dies és que no hem vist els...
És que la
els
gent
paparazzis
és, són molt pesats, sincerament.
No han enganxat cap
una
imatge de la Nabel
que...
i doncs ella demanava doncs, per poder anar a casa, canviar-se, dutxar-se, tornar...
Normal.
I ho trobo totalment normal.
Ho vam comentar la setmana passada, això, que
sí, es mereixen un respecte, però clar, també hem d'entendre que la gent vol veure...
Però depèn dels moments, depèn dels moments. A veure, tampoc no cal estar allà, vinga, dale, que te pego...
Jo crec que ha sigut més buscar la foto que la declaració, eh? Jo, per això la setmana passada us deia que jo veig una mica... Jo veig respecte. El que passa que sí, clar, els paparazzis i... estan allà, aviam, que treuen, evidentment.
Una mica cansino.
Sí. Doncs hi han hagut alguns paparazzis que sí, doncs, que ja han enganxat a Anabel Pantoja. Jo crec que també ella ja ho ha fet a propòsit, com que amb aquesta tranquil·litat de que el seu nadó ja evoluciona més favorablement, doncs ja jo crec que ella mateixa també ja ha baixat a fer una trucada baix... o que deixar-se veure una mica...
Tornem a confirmar, Eva, que les xarxes ens donen molta informació, perquè quan ella ha començat a entrar de nou a l'Instagram, hem vist que la nena, la petita, ja començava a anar una mica millor.
Sí, això és
perquè... s'han relaxat.
Sí, està una mica més descansada i menys mal. I si la Cuca venia emocionada, també, per un moment televisiu d'ahir la nit...
Que fins i tot he canviat el nom.
Sí, jo vinc emocionada... amb el nou tema d'Aitana que ha sortit aquesta matinada i no sabeu la de darts enverinats que hi ha contra Sebastián Yatra.
A veure.
Una cosa increïble. No, espereu. Ara posarem el tall. Com dèiem, aquesta mitjanit ha sortit Segundo Intento, que és aquest nou senzill d'Aitana, i aquest tema té un munt de missatges cap a Sebastián Yatra, que jo ja la setmana passada vaig dir Segundo Intento no és un Segundo Intento dedicat a Miguel Bernadó.
Nosaltres...
N'estava segura que era cap a Sebastián Yatra, perquè per mesos no et dona temps d'escriure una cançó, de muntar la música, produir-la i publicar-la, quan lo del Miguel Bernadó és tan recent. Dic que aquesta cançó segur que va al Yatra. Llavors, què us sembla si us llegeixo un moment la lletra? La tornada diu... No fue... que lo hicieras, fue como lo hiciste, es a dir, las maneras. No fue que te fueras, fue como te fuiste, pero aún me duele porque te creí, tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo, es a dir, que reconciliació i de, pocs mesos després un altre cop ruptura, y te despediste en tan poco tiempo, otra vez no vuelvas, ya te lo advertí. Ara sí, anem a escoltar aquest tros on ho diu.
Pero te digo que no fue que lo hicieras, fue como lo hiciste, no fue que te fueras, fue como te fuiste, pero aún me duele porque te creí. Tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo. Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí.
I després, m'he escoltat la cançó aquest matí, també diu moltes vegades la lletra «Me lo veía venir». Me lo veía venir.
Això, mec, sona a banyes.
Ara no, només li falta venir. Posar les mujeres facturen.
Sí.
Caetana és d'aquestes artistes que després quan l'enganxen pel carrer en un fotocall sempre diu «Es que no hablo de mi vida privada, es que no hablo de mi vida privada». Ho explica totes
les... No, faig cançons.
Ho explica totes les cançons.
Això, jo sí que amb la Carme, això és una rèplica Shakira, eh?
Sí, sí.
Total.
Sí,
Shakira,
sí.
Pantoja en el seu moment, perquè en els concerts, com que ella també posa tants missatges... Sí, sí. El que fan els artistes.
Ara, sona a el que us he dit, a que li ha fet les banyes.
Ai.
Sí, o si més no, això, no? Perquè recordem que la segona, aquesta segona oportunitat que es van donar va ser a l'abril de l'any passat, si no m'equivoco, i a l'agost ja havien trencat una altra vegada, i és, no? Aquí com diu, te despediste en tan poco tiempo, clar, és que a l'abril tornem i a l'agost ja m'estàs deixant una altra vegada... I tantes vegades que repeteix «me lo veía venir». És que me lo veía venir.
Llavors, ai. El Bernadó, que això també s'ha rumorejat, és una mica de promoció d'aquest disc, aquest tema?
Ostres, no ho sé. No ho sé. Ai, no ho sabria dir. Tampoc no...
Clar, no sé. És una mica aprofitar l'ocasió.
És que, a més, també, no? Ara que dius això, Cuca, cada vegada que els pregunten, l'altre dia al Miguel Bernardo li van preguntar per aquesta reconciliació amb l'Aitana i va dir «dejad de inventar tonteries». A veure... Si és veritat, deixat d'inventar, tampoc està bé perquè d'aquí res us enganxaran, anant a sopar o en una cosa... Llavors, que lleig tenir unes imatges que posi deixat d'inventar tonteries quan realment era veritat. O sigui, no ens desmenteixis, que és veritat.
O tan fàcil de dir, pues som amics, ja està, punt. Està, no? O... És que tampoc cal explicar
gaire
cosa més.
O no voy a contestar, o coses així.
Ara
no
va
sé.
Riure, eh? Va fer una sonriseta així, una mica de picaró,
sí,
no?
Sí, per això, però home... No inventeix tonteries. Jo, quan els personatges diuen aquestes coses...
Vinga, anem per més tonteries.
Va, no.
Ja posats?
Això, va. I aquesta setmana hi ha hagut rebombori per Ana Obregón i una polèmica per com tracta els seus companys de rodatge. I és que aquesta setmana, com dèiem...
Que està rodant.
La... Deixa'm que m'ho expliqui, Carme, i ara t'ho dic.
No, no, és que no sé res.
Per això venim la Cuca i jo a
molt
fer
bé, vinga,
una
sí,
mica
disculpa,
de pedagogia.
Disculpa, vinga.
Doncs aquesta setmana, en Obregón, l'ha esquitxat la polèmica de, per com tractar els seus companys quan està de rodatge, perquè en un tall de vídeo... En un tall de vídeo que s'ha viralitzat del periodista canari de Radio Televisió Espanyola, el Roberto Herrera, que és aquest reporter canari que sempre fa les campanades de Canàries o la gala del Carnaval, doncs en un podcast, que sembla que la gent últimament s'obre molt als podcasts, ha explicat que a l'anunci de promoció de les campanades del 2022, Ana Obregón va tractar molt malament a la cantant Nia Correia, que també és canària i és la guanyadora d'Operació Triunfo 2020. Anem a escoltar aquest tall on ho expliquen al podcast.
Bueno, Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi, y vieron mis compañeros de Los Morancos, de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario, pero ahí a mí se me cayó un mito.
I Nia, que aquesta setmana li han preguntat als paparazzis per aquesta situació, ella diu, és que jo no he dit res, no he dit res, però ella fa un temps va explicar això també en un podcast.
Yo no sé si esto lo he contado antes. Una señora me trató fatal, una señora conocida. No quiero decir qué persona es. Mundo de la televisión, me trató muy mal. Para ir a rodar me fui llorando. La dejé a ella sola que quería su momento. Me marché y cuando ella se fue, salí a grabar yo.
Clar, perquè d'on ve la polèmica? I és que aquest periodista, el Roberto Herrera, deia que l'Ana Obregón va tractar molt malament a la Nia perquè, segons l'Ana Obregón, la Nia no s'havia après el guió ni les frases, que estava trigant a canviar-se el vestuari, el maquillatge, tot li semblava malament.
Hem de dir que han trigat una mica en treure aquesta polèmica i han aprofitat el moment, sobretot pel presentador, el Roberto, que en aquest moment està estrenant un programa. A mi em sembla una mica d'aprofitar l'ocasió, No sé, tu com ho veus?
Oportunista,
veure,
no?
Sí. Però, sí. Mira, a mi... Oportunista, però jo penso... Està bé que es caiguin les caretes d'algunes persones. Està bé que la gent sàpiga que hi ha persones amb les que costa moltíssim treballar. Perquè
és... Però llavors per què esperen? És que a mi això també em sembla que... Dic,
i per què no ho pots dir quan et dongui la gana?
Bueno, sí, també tens raó, perquè aquí cada un fa el que vol, però vull dir que aprofitar el moment...
Saps què passa? Que en aquest món, que cada dos per tres s'estan trobant, mai no saps si et tornaràs a creuar amb aquella persona. Clar. I potser dius, va...
Però
se't
veu una mica el pèl, no? Quan o sigui, li treus la importància que ha de tenir... Mm-hmm. Si ho fas en aquest moment, no? O sigui, no sé si m'explico.
Sí, entenc. Que creus que el Roberto ha aprofitat la
benentesa. Li estàs traient que realment penses és veritat o és mentida, no?
Però també és veritat que la resposta d'Ana Obregón, perquè ella ha respost, són unes disculpes una mica rabioses, perquè ella demana disculpes d'aquella manera perquè li diu a la Nia que si es va sentir malament, que es disculpa, però és que ella estava molt nerviosa perquè havia d'anar a una missa en honor al seu fill, Àlex, que va morir, ja ho sabem. No? I molts periodistes diuen, ostres, Ana Obregón, quan sembla que se la toca, sempre es treu aquest tema que és tan dolorós com ai, Ana Obregón és de sucre, sí. No es pot dir res, sí. Perquè li va passar una cosa molt grossa i ja no se li pot dir res. I després li va dir al Roberto Herrera, li llença un dart també, i li va dir, si me estás viendo, te deseo mucha suerte en tu nuevo programa, a ver si lo ve alguien. O sigui, són unes
aquesta pullita, una mica amb carinyo, no?
Sí,
I una altra cosa molt lletja també és implicar terceres persones, com són els Morancos. Em sembla que és ficar aquí a gent que no té res a veure.
I que no ha dit
com
res.
Com dient, que digui en algú,
clar,
ells també,
parli.
No?
Bueno, perquè així donen més cova a la notícia. Clar. Per això et dic que... no sé,
és
jo...
Vinga, noies, què voleu? Fem repàs al format breu?
Fem un super repàs breu, que tenim també actualitat del cor, però del cor amor, que és Sara Carbonero, té una nova il·lusió, és un empresari canari, mira, parlant de canaris,
un
altre canari.
Una nova il·lusió és un nòvio.
Que és un empresari que es diu José Luis Cabrera. Després, 10 minuts, porta una conversa amb l'ex Miss Espanya María José Suárez. En una entrevista on parla de l'amor, del desamor, de les seves parelles, les seves exparelles, com ho va ser Álvaro Muñoz Escassi. I parlant d'Escassi, a la mateixa portada apareix amb també la seva nova il·lusió, que és la Sheila Casas, que és germana dels actors Mario i Òscar Casas. I després la revista Semana explica en exclusiva que la infanta Cristina ronda per aquí, per Barcelona, perquè s'està remodelant el superpis que es va comprar, i que alguna cosa li ha passat al braç perquè els paparazzis la van caçar sortint del metge perquè duia anava amb el braç en cabestrell.
Mm. Va, sí. Bueno, ve de Dubai, no? De veure el seu pare, amb tota la família, els nens...
Aquest aniversari també que Ola ha fotografiat.
Però s'ha acabat, no? Ja s'ha acabat l'aniversari.
Sí. Va acabar l'aniversari. El que passa que Ola ha tret les imatges aquest dimecres perquè el dimecres anterior la protagonista era Leonor sobre el vaixell del Juan Sebastián Elcano. Un avi i una futura reina no es poden contraprogramar.
Hem de dir que en la notícia breu de la María José Suárez que va deixar ben parat el Feliciano López, sí, una de les seves parelles. Sí. El Feliciano és que no acaba...
Ella venia caps de setmana aquí a Sant Cugat.
El Feliciano, sí.
No, ella venia a veure el Feliciano aquí.
Ah, sí?
Mar, caps de setmana.
Jo no me l'he trobat. El Feliciano sí que me l'he trobat.
Estaven molt enamorats. Mm, sí. Ella tenia 30 anys i ell en tenia 24 o 25 i també és una relació molt dolorosa perquè ella es va quedar embarassada, el va perdre...
Bueno, ell va dir que dubtava que hagués estat embarassada. Bueno, va ser un final de parella una mica caòtic, eh? Sí. Però és que el Feliciano, dolorós. Totes les seves parelles no acaben normalment.
No, a veure, amb la que està ara, aquesta noia també, que és
amb
molt
la Sandra
més
Gago,
jove que ell.
Sí, té dos fills i ja té una relació molt més estable.
Van fent.
Molt bé, noies, doncs ho hem de deixar aquí. Continueu revisant el material que treuen totes les revistes, la premsa del cor, aquests programes que, escolta, que no paren. Que vagi molt bé la setmana.
Igualment,
Carme.
I a vosaltres també, que ens heu acompanyat, serà fins dilluns. Gràcies a tots, molt bon cap de setmana. Va viendo el techo, sin ti en mi cama. Yo te lo confieso.